Deixeu-me que saludi l'Iñaki Rivera, que és professor de Dret Penal a la Universitat de Barcelona, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans. Bona nit, Iñaki.
Hola, bona nit, què tal?
A veure si ens ajudes una mica. Què és primer, l'ou o la gallina? Posem que l'ou és la immunitat que ja tenia Junqueras des de l'estiu, prèvia a la sentència de l'octubre, com deia Luxemburg, i que la gallina és la sentència en ferm del 14 d'octubre del Suprem, prèvia a la resolució del Tribunal Europeu, com diu Espanya.
Sí, el primer de tot seria acatar una sentència d'un tribunal tan important internacional com és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Jo aquesta tarda m'estudiava la sentència del Tribunal Suprem d'avui de la Sala de lo Penal, perquè avui tenim dos, no? Primer la de la Sala Contenciosa Administrativa, però després la de lo Penal. I em sorprèn que dedica aquesta sentència quasi 4 o 5 pàgines a criticar amb molta sorpresa, amb retret a la sentència, la nova doctrina sentada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, dient que una mica, bueno, que de haberlo sabido antes, el Tribunal Suprem actuaria d'una altra manera, i com que no és de rebut aquest canvi jurisprudencial o de doctrina del Tribunal Superior de Justícia, i bueno, el Suprem no està per criticar la sentència del Tribunal Europeu, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, està per acatar. Evidentment, si encara pensem que estem en un estat de dret d'aquest continent europeu basat en el rule of law i l'estat de dret, etcètera, etcètera, el primer de tot és acatar una sentència. I també, per la seva pregunta, ens hem de fer referència a una trajectòria cronològica. Evidentment, si hem de fer una mirada retrospectiva, claro, el món del dret és molt difícil, per no dir que és impossible, esmenar coses del passat, perquè les coses ja han passat. I, per tant, l'única esmena possible a tot això és el compliment d'aquesta sentència, deixar en llibertat al senyor Junqueras, demanar un suplicatori al Parlament Europeu, és a dir, començar a normalitzar, sí, d'alguna manera. No sé després com acabaria tot, però això el que han fet és tancar la porta definitivament.
De totes maneres, encara hi ha partit, ho dic perquè avui el Suprem no ha pres una decisió definitiva, si m'equivoco, corregeix-me, sisplau, Iñaki, però això que ha fet avui és rebutjar una mesura cautelaríssima, que és una mesura molt urgent, que havia demanat Bandeneinde. Per tant,
sí,
aquesta escletxa a la que fa referència Esquerra és real?
Sí, tens raó, és així, però a ningú se l'escapa que, evidentment, ha sentat una doctrina que el Suprem la repetirà. No canviarà el seu parer perquè representin un recurs de súplica o el que sigui aquí. El que tothom està esperant en un món civilitzat del dret és què dirà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha demanat el compliment de la seva sentència. Alguna cosa dirà, i suposo jo que els advocats, jo no soc qui o per recomanar res, però suposo que els advocats presentaran alguna cosa davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, evidentment, al Parlament Europeu, que per les notícies que tenim ja està en el seu servei jurídic estudiant aquesta actitud absolutament desobedient. O sigui, avui realment l'estat espanyol s'ha convertit de manera molt clara en el context internacional en un estat desobedient. I tant el Tribunal de Justícia com el Parlament Europeu, és a dir, dos dels poders màxims de tota la comunitat internacional europea, el poder legislatiu del Parlament i el poder judicial del Tribunal de Justícia, han de dir alguna cosa, perquè és realment inaudit. En Europa ningú podria pensar una desobediència, diguem, d'aquest calibre. També, si preguntes si hi ha partit, un altre partit, però que és un altre partit, absolutament diferent, perquè avui ja es barreja una mica tot, és el partit estrictament penitenciari, amb una classificació en segon grau, en un hipotètic permís de sortida de caràcter extraordinari pel dilluns. Jo crec que d'això s'està parlant molt poc, però hi ha un article, que és l'article 47.1 de la llei penitenciària, que permet la concessió de permisos extraordinaris ja a persones classificades, i no podem oblidar que des d'avui ja estan classificades en segon grau, per comprovados y urgentes motivos. Pues una cosa així absolutament indefinida, que clar, també la situació, això correspondria al Departament de Justícia, que està en una situació dificilíssima, evidentment, però clar, un permís de sortida per sortir del país, a ningú se l'escapa, que legalment sí que és possible, però evidentment és molt complex. Per tant, i aquí hi ha moltes coses, el dret nacional, al dret internacional europeu i a l'estricte dret penitenciari.
Aquest article 47.1, que sí, permetria aquesta sortida, sí, en un cas molt, molt, molt excepcional, per un cas comprovat i urgent, com ara deia, qui l'ha de demanar, qui l'ha d'invocar? La justícia, la conselleria? No, l'advocat.
El intern, sí, bueno, és igual, el intern o la seva defensa, la part interessada, i lo ha d'acordar el que s'anomena la llei penitenciària del centre directiu, que és la Secretaria de Mesures Penals del Departament de Justícia. És una resolució absolutament administrativa, sense autorització judicial prèvia, atenció a major, no necessita autorització judicial prèvia si no és superior a 48 hores.
D'acord. Per tant, serien dins d'un temps raonable, encara dins dels marges es podria fer això.
Sí, el que passa que, clar, evidentment, el legislador, jo no crec que especule, és una llei de l'any 79, la llei penitenciària, que especulara amb la possibilitat, evidentment, d'un permís de sortida per sortir a l'exterior del país a complir un tràmit urgental. Però això està la llei, no?, per la seva interpretació. És la llei penitenciària que porta el número 1 de la democràcia espanyola, de 26 de setembre del 79. Es parla molt poc d'aquesta possibilitat. Jo no sé, òbviament, el que estarà pensant, ni soc qui per dir res al respecte, però sí que aprofito per dir-lo bueno, perquè estudiem aquestes coses. Sempre, I això que s'anomena l'autogobierno al món de les presons, bueno, permet aquest tipus de sortida amb vigilància policial, també està previst l'article 47.1. Per tant, hi ha tantes coses obertes que evidentment imagino jo que també els serveis jurídics ho estaran estudiant en aquest moment.
Segur que estan treballant tots a tota pastilla. Iñaki Rivera, abans parlaves d'aquesta desobediència del Tribunal Suprem respecte al dret internacional. Això tindrà conseqüències? Tindrà algun tipus de càstig?
El problema del dret internacional, òbviament, és que no hi ha una policia que utilitzi la coacció, la força, com dintre d'un estat intern per obligar a complir alguna persona o institució el mandat d'una sentència. Per tant, al món del dret internacional sí que existeixen mesures, un requeriment a l'estat espanyol, un requeriment al Tribunal Suprem, tant per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com per part... Aquí serà molt interessant de veure la postura del Parlament europeu i, evidentment, bueno, sempre queda el fantasma final que no s'arriba mai a decretar, bueno, l'expulsió d'un estat, d'una comunitat internacional com a ultimíssimo recurso, no? I però, evidentment, la desobediència com a l'ordre intern, també a l'ordre exterior o internacional, requereix prèviament d'advertiments, de requeriments, perquè sigui reiterada la desobediència, perquè jo parlo de desobediència, però algú podria dir no és una desobediència, és una interpretació diferent. Clar. Bueno, vale, és diferent, però si a partir d'ara comencen a dir-li no, senyores, vostès han de complir amb això, aquí canvia la naturalesa, perquè ja l'estan requerint, ja no l'estan dient tu no tens marge ja per interpretar res més, jo et demano el compliment. I crec que ens apropem a algun escenari d'aquest tipus.
Iñaki Rivera, moltes gràcies.
Bueno, al contrari, de res.
Gràcies.